Mustafà, bon dia.
Bon dia.
Quins motius et van portar a emigrar del teu país? Polítics, econòmics, familiars?
Em fas remuntar uns 23 anys abans, per tant, en aquell moment era un jove i els motius podria dir-te que són múltiples, però ressaltant la qüestió, diríem, econòmica, evidentment, però hi ha una altra qüestió que té molta importància, que és, diríem, la puc resumir amb una busca de llibertat, no? Perquè el Marroc en aquella època encara governava el Hassan II i hi havia un ambient molt, molt crispat, políticament també. Jo vaig estudiar a una universitat i la situació política en aquell moment era molt, molt tensa i molta gent era perseguida per moltes raons, i per tant aquesta busca de llibertat també era un motiu. També incloc dins d'aquesta llibertat el fet de poder marxar, perquè quan tu vius en un país com el Marroc, que la possibilitat de marxar era nul·la, aconseguir un visat per sortir del Marroc era una cosa quasi impossible, i per tant era una mena de presó dins d'un país. Poca gent podia sortir, de fet només la gent rica podia sortir, perquè el visat es necessiten molts diners, per tu has de demostrar una capacitat econòmica molt elevada per poder sortir del país. Per tant, aquesta sensació de viure en una presó gran, per dir-ho manera, un país, també va ser un motiu de voler trencar amb aquesta presó i buscar aquesta llibertat, quasi és una llibertat material, però també diríem abstracta, en el sentit de sentir-te lliure en aquest món.
Quan vas marxar del Marroc, el primer punt que vas arribar va ser Catalunya i Salt?
Bueno, Catalunya, perquè vaig arribar l'any 94 a Vic, a Osona, i allà vaig estar un temps poc, perquè d'allà d'on vaig fugir, diríem, o d'on vaig marxar, em vaig trobar amb una sensació similar a Vic. Un ambient tens, un ambient hostil per una persona jove que volia menjar el món, per dir-ho manera, en aquell moment. I el que em vaig... jo venia del Marroc, jugava a segona divisió futbol, a l'equip de primera divisió, però el B, i també estudiava a la universitat, i per tant tenia una vida bastant activa socialment. I quan vaig arribar a Vic em vaig trobar en una presó encara pitjor del que vivia al Marroc, perquè les mirades de la gent vigatana, alguna gent vigatana, la sensació que no ets benvingut, i experiències que vas tenir, que no és només una sensació, sinó és una experiències concretes, em van fer sentir malament i em vaig sentir com rebutjat, i al final em vaig trobar que només podia fer vida, diríem, normalitzada dins de lo que s'anomena el col·lectiu marroquí en aquell moment, cosa que a mi no em va agradar, perquè trobava que era una frontera simbòlica molt forta, i jo no em volia encasellar dins d'aquesta frontera, perquè jo puc tenir coses compartides amb persones, diríem, de nacionalitat del meu país, però també volia a conèixer i tenir relacions normalitzades amb altra gent, cosa que no va ser possible, i vaig marxar de Vic.
I a Salt ho vas trobar, això?
És que la meva història és una mica llarga en aquest sentit, perquè jo vaig marxar de Vic, vaig anar a Holanda, d'Holanda a Anglaterra, vaig ser expulsat 3 vegades d'Europa, de diferents països, vaig estar a Grècia, justament a Turquia, vaig travessar l'Ebro, aquest riu famós, vaig fer la ruta de Bulgària, Romania, Hongria, Àustria, la ruta que fan ara els refugiats la vaig fer l'any 96, vull dir que és una llarga història, que al final, si hi ha algun lloc que em vaig arrelar i vaig dir ja n'hi ha prou, va ser Banyoles.
I com és que vas arribar fins a Salt?
A Salt per una qüestió, la diríem, d'amistat i laboral. Bé, quan dic Salt, és Salt Girona, perquè jo quan vaig arribar a Banyoles, vaig estar uns anys a Banyoles, i després vaig venir a viure a Girona, al barri vell de Girona, al carrer La Força, de fet era veí de l'alcaldessa Pagans, i després m'ha sortit feina a Salt i vaig anar a viure a Salt per una qüestió, diguéssim, pràctica.
Quan vas arribar a Banyoles, et vas sentir integrat? Què és per tu la integració?
Exacte. No, em vaig sentir ben acollit, aquesta seria la paraula, perquè vaig tenir la sort d'estar amb un grup de gent que em va obrir portes i a partir d'aquí doncs això, em vaig sentir còmode i ja està. De fet, això que li diem integració és una paraula, és una paraulota una mica connotada, carregada de moltíssimes no, qüestions, però en definitiva el que estem parlant és que la gent es senti a gust i bé en un lloc, i això té a veure amb que tu et, no, que siguis ben acollit. Si no ets ben acollit o benvingut, diguéssim, no et sentiries còmode. Jo a Banyoles em vaig sentir així, en definitiva, perquè vaig trobar amb gent que em tractava com a jo, més enllà del meu origen, de les meves creences, les meves, no? Em va tractar com a jo, de les meves maneres de fer i de ser, les meves ideologies, evidentment, i em vaig sentir còmode. Per tant, jo la integració és un concepte que hem d'abordar, però jo no crec que la integració sigui una cosa de que una persona senti integri a unes formes d'altres, sinó que la, de fet no podem, no hi ha tal cosa on podem integrar més enllà d'unes relacions humanes entre persones compartides, lliures dins del que és possible de prejudicis, tòpics i, no? I jo crec que per mi que això és la integració, que és un encaix de persones en persones i en una societat.
Jo no sé si tu ets religiós o no, però la religió marca aquest procés?
No crec, perquè la religió és una qüestió privada. Jo no ho soc, no soc musulmà, però no és, tampoc no és important. Jo soc de tradició musulmana, això s'ha de reconèixer, perquè cada societat, la religió forma part, és una tradició, per tant no hi ha cap problema. I la gent musulmana, això que li diem la gent musulmana, que és una reducció de la dimensió humana, quan assenyalem l'altre com a musulmà, estem fent una reducció de la seva dimensió humana que va més enllà, i potser és el fet menys ressaltable en aquella persona. De fet, a mi em passa, si algú em considera com a musulmà, per la pinta que tinc, està assenyalant un fet que és molt, molt secundari, que no és important per mi, per dir-ho manera. Per tant, la religió no és cap obstacle en el procés, diríem, de l'encaix i de l'adaptació de tots amb tots. Per què? Perquè sortosament la religió, fins i tot en països que considerem molt islamistes o musulmans, com el cas del Marroc, al Marroc la gent musulmana és musulmana d'una manera laica, per dir-ho manera. Hi ha una separació, malgrat que ens sona molt fort això des d'aquí, hi ha una separació de la religió. La gent musulmana de pràctica i de tradició musulmana que viuen a Catalunya també són gent de tradició laica, la majoria. Per tant, és una cosa que sobta molt quan ho dic, però és una realitat constatable, perquè la gent entén que l'espai de la religió és el seu, a la mesquita o allà on sigui, però per exemple l'escola o institut és un o l'hospital o allà on sigui, l'espai col·lectiu comú, públic, hauria de ser un espai que no sigui influenciat per la religió. Això és una realitat evident.
Has patit discriminació a Catalunya? Entenc que quan vas a ser a Vic, sí, segur, per la reacció que has tingut i per la resposta que ens has donat, però en els altres punts, a Salt,
malauradament, a Banyoles... Malauradament, sí. Malauradament vivim en una societat, és la que és. Jo faig un cert paral·lelisme amb el masclisme. La nostra societat, la catalana, és una societat masclista. Val més dir-ho, clarament, perquè amagar el cap sota l'ala és una mala jugada que ens podem fer a nosaltres mateixos. I el racisme passa el mateix. La nostra societat és una societat racista. I això, a vegades, quan es diu, sembla que és una... No? És una cosa forta i ens inquieta, però jo crec que val més reconèixer-ho que amagar. Ho dic per la, tornant a la pregunta, la situació que viuen moltes i molts veïns i veïnes dels nostres pobles, que són d'altres origen, és una situació molt, molt desagradable i molt inquietant. Molts joves per exemple, no poden entrar en uns llocs d'oci, per exemple, i ni per fer un cafè a vegades. Jo he patit això, a Salt, a Banyoles, a Vic, a Girona, entrar en un lloc i demanar un cafè amb llet i que et serveixin aquest cafè amb llet i el pagues, és a vegades no és possible, perquè l'amo del bar o el cambrer té ordres de que no serveixen immigrants en aquell bar. Cosa que és, quan ho dic o quan ho diem les persones que patim aquesta situació, la gent quan ho sent li posa la pell de gallina i pensa que no pot ser. Però és un dels drames que tenim a casa nostra, que a Catalunya, que la gent que pateix aquestes situacions és quasi, estem parlant d'una mena de submón, és un món que no coneixem. El món, diríem, està dividit a Catalunya en dues parts. Una part que és de la vida, si em permeteu l'expressió, dels blancs, i l'altra és la resta que viuen situacions que... I a vegades sembla que t'estàs queixant o t'estan dient coses sense sentit, però això és una realitat quotidiana, tranquil·lament, però no només en l'àmbit privat, com us deia ara, un bar o així, sinó també des de les institucions i els ajuntaments i l'administració pública també exerceix un rol de discriminació. Jo ho dic moltes vegades públicament. La Càmera de Propietat Urbana a Girona discrimina per raó d'origen. Aquesta discriminació li ve de que hi ha propietaris privats que quan posen els seus pisos allà a la Càmera de Propietat els hi diuen a la Càmera de Propietat que no han de llogar els pisos a gent immigrada, i el que fa la Càmera de Propietat, en lloc de fer una pedagogia amb aquest propietari, de dir-li no, les persones són iguals i per tant aquest és un servei públic que no pot discriminar per raons d'origen ni religió ni res, en lloc de fer aquesta feina, accepta els criteris del propietari i aplica aquests criteris discriminatoris i racistes. I altres serveis públics, com per exemple un servei d'ocupació municipal, també passa el mateix, perquè hi ha empreses que posen per contractar persones a través de borses de l'administració pública, exigeixen uns criteris que són vulneradors de drets de persones, i així successivament.
Hi ha un increment de l'extrema dreta i de grups xenòfobs a molts països. Com percebes aquests increments? Preocupen?
Molt, molt. Sortosament a Catalunya i a Espanya no tenim una proposta, diríem, influent. Sortosament, però vindrà. I no és cap amenaça ni cap veure el món amb pessimisme ni res d'això, sinó que és una realitat que tendeix. Aquesta és una dinàmica a Europa, és una dinàmica que ens demostra un fracàs de la societat en general, perquè Primo Levi i altres jueus que van patir l'Holocaust ho van dir. Van dir que l'Holocaust tornarà. I aquesta és una realitat, si malgrat el que va passar amb els jueus i amb els gitanos i altres en el segle XX, amb la barbaritat i el desastre humà que va passar, malgrat aquella lliçó tan forta i malgrat tot el que comporta, tornem a generar una cosa similar que té a veure amb crear una unitat, perquè els jueus eren una unitat, i a més negativa, no? Que no és positiva, que sempre és vista com una cosa que ens farà anar malament, per dir-ho manera, en termes generals, i inassimilable, perquè no hi ha cap projecte d'integració d'aquelles persones. Si allò va passar amb els jueus, i ja sabem els resultats, jo sempre dic que els jueus d'ahir són els musulmans d'avui, i tornarà a passar. Evidentment, no, espero que no passi en termes de que el va passar el nazisme, però està passant coses molt, molt dures i molt que crec que no hem d'acceptar de cap de les maneres que l'ésser humà torni a caure en el mateix error. I aquest és un feixisme, ho tenim clar amb el nazisme, però s'està produint a Europa actualment. Les eleccions de França seran una batalla en aquest sentit. Però no, el problema no només és els grups, diríem, clarament xenòfobs i racistes, com el cas de Le Pen a França, sinó la dinàmica que es genera al voltant d'aquests partits, que és arrossegar els partits que seríem de centre-dreta, de dreta i d'esquerra, arrossegar-los cap a més a l'extrem dret. I això és com que es veu clarament amb les polítiques, perquè es veu com que, que al final és una batalla pel vot, i com que al final és una qüestió de discursos per acontentar un perfil de gent, al final hi ha una carrera cap a l'extrema dreta per acontentar aquest vot, diríem, conservador i fins i tot, diria, racista. No? I per tant, aquesta dinàmica és la que em preocupa més, perquè davant d'una ideologia com la de Le Pen, tu pots fer front i pots fer una confrontació ideològica, política, pedagògica també, però si no ho tens clar, t'acaba arrossegant cap a la dreta, cosa que és la que està passant, per exemple, al cas de França, amb el que és la dreta França, que no hauria de ser racista, podria ser moltes coses, però no hauria de ser racista, però acaba dins del programa incloent qüestions racistes justament per restar vots a Le Pen.
Ets universitari, estudies a la Universitat de Girona, i amb quines perspectives?
Me recordo una de les primeres classes que el professor Oriol Ponsatí, que ens feia primer, ens va fer la pregunta: per què estudieu? No? Jo la vaig respondre en aquell moment que jo estic estudiant filosofia a la Universitat de Girona per entendre Occident. I aquesta mirada em va acompanyar amb tota la carrera del grau. He fet un màster i també m'ha acompanyat, i ara estic iniciant un doctorat, i una mica la meva, diríem, preocupació és, jo identifico en Europa i Occident que té un problema que es diu el problema de l'altre. No només, o sigui, no és el problema que estem parlant avui, no és un problema d'avui, és un problema que ve molt de lluny. Està molt, molt arrelat. La qüestió del racisme, aquesta és la meva hipòtesi, la qüestió del racisme no és una qüestió marginal a Europa, no és una qüestió que flota i desapareix, depèn d'unes circumstàncies, sinó és una qüestió permanent. De fet, jo crec que és un eix vertebrador, és un eix organitzador de moltíssimes coses, i per tant, jo volia entendre això, i quan fem una mirada a la història ho veiem clarament. El jueu és un cas clar, que veiem com ha sigut tractat a Europa. El gitano també és un altre cas que, com veiem, que ha sigut, i altres, al llarg de la història d'Europa. Per tant, la meva, diríem, no diria obsessió, però la meva intenció és fer un treball per demostrar que Europa té aquest problema, però l'amaga. Sigmund Bauman, que va morir fa poc, deia que Europa està obsessionada a mostrar la seva cara civilitzadora, universal, de drets. Aquesta obsessió per demostrar aquesta cara la fa per amagar l'altra cara, que és amagar la cara de la discriminació, del racisme, del masclisme, que l'ha acompanyat sempre. Per tant, Europa, si podem fer una síntesi en aquest sentit, Europa és aquestes dues coses, i val més reconèixer-ho des d'aquesta perspectiva. Jo no sóc d'acord amb que Europa és un espai de discriminació, racisme, com moltes vegades hi ha gent que ho diu, pensament postcolonial, per exemple, ho diu. Jo crec que Europa també és una Europa de drets, per això la gent ve d'altres llocs, és perquè identifica que hi ha un lloc de drets. Per tant, és l'Europa de drets, però a la vegada és l'Europa de la discriminació i de racisme.
Mustafa Saimi, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.